Radio Piera presenta... Tres punts en joc. Un programa de Tom Bonet, Gerard Moreno i Pere Esteve.
Benvinguts a Tres punts en joc. Un cap pilota es dona per perduda. A l'alineació d'avui, a l'extrem dret, Gerard Moreno.
Molt bona nit a tots els culers de Piera.
A l'extrem esquerra, un perico molt perico, Pere Esteve.
Molt bona nit a tots els pericos de Piera.
I a davant de centre killer, Ton Bonet.
I començarem parlant sobre aquesta cap de setmana, la derrota dura al Piera 1-3 a casa contra el Berga. Partit molt complicat. Vam dir que necessitàvem l'afició i l'afició hi va ser, però... Va ser un partit que va ser molt complicat pel Piera. El Berga va proposar un molt bon joc i el Piera durant tot el partit va anar a remolc. Aquest cap de setmana hi ha un derbi al camp del Fàtima a les 5, dissabte. Us esperem a tots per que assistiu al barri d'Igualada a Montpierencs i a Montpiera. I ara sí, començarem amb l'actualitat blaugrana. Començarem amb el Girona, bueno, amb el Barça-Girona, partit que li va costar moltíssim al Barça, partit que el Barça no va jugar a res, bàsicament a res. Crec que va ser dels pitjors partits de la temporada que hem vist del Barça. I al final un gol d'Araujo jugant de nou els últims 10 minuts fa que el Barça pugui guanyar aquest partit i sumar els 3 punts.
La veritat és que el partit va ser molt complicat, però el Barça el va aconseguir treure endavant bastant fàcilment. Bueno, gràcies a aquest gol d'Araujo, però és que el partit doncs, podria haver anat molt pitjor si no hagués estat per algunes actuacions individuals. Crec que ens mereixem la victòria que hem obtingut, però el Girona ens va proposar un partit molt complicat i doncs vaja, està demostrant que mica en mica està convertint-se en un equip que doncs pot posar problemes i està salvant-se una mica el descens en el qual havia caigut. Malgrat això, surt el Barça amb una victòria bastant milagrosa i doncs que va fer-lo líder durant una ínfima part de temps, ja que el Madrid va acabar guanyant el seu partit també. I doncs crec que és un camí del qual no hem de seguir perquè és un partit que ens va costar, però també veient els aspectes positius, molta resiliència de l'equip i lluitar fins al final, que són coses molt importants. Però opines que Araujo ha d'estar jugant bé aquesta temporada, millor que la passada, o que continua sent una cosa poc important al club?
Bueno, a veure, dient que es va lesionar, si no m'equivoco, que venia una lesió i que, si no m'equivoco, tenia pinta de que el Barça se'l volia treure a sobre venent-lo a la Juventus o un equip italià per... no me'n recordo quants milions. Jo crec, la veritat, és un... per què negar-vos? És un jugador que li tinc molt fàstic, la veritat. Aquest especialment, a tots els jugadors del Barça, però aquest especialment és un fàstic d'un altre nivell. I, a veure, la veritat és... va fer un bon treball... i no us negaré el canvi. Quan jo vaig veure què sortia, si no, no me'n recordo qui van treure per Araujo.
Sembla que va ser...
Ferran Torres?
Sí,
em vaig quedar al·lucinant, dic, perquè posa un central de més. I quan el ve que hi ha l'Araujo a dalt, que sembla extrem, em vaig quedar flipant. I encara així es va marcar. O sigui, el tot és que per vosaltres us va sortir collonut. I jo crec que el Barça, si segueix bé rendint en defensa, doncs potser no necessitarà especialment Araujo, potser de revulsiu o per algun dia fer línia 5, però que si us paguessin bé, jo, si fos jo, me'l trauria a sobre, en tot cas.
Jo veig Araujo amb una o sigui, té les qualitats suficients per ser un davanter centre. Sí que és veritat que si el van canviar a central algun dia perquè jugava davanter centre, per alguna cosa seria, però crec que té qualitats. I per mi podria ser perfectament... el canvi de guió perfecte per jugar contra el Madrid. No titular, òbviament. Crec que Araujo al davant no podria jugar, però us imagineu un gol d'Araujo com a 9 al minut 90 guanyant el Bernabéu? Crec que seria molt, molt bo i seria un clar exemple de que Hansi Flick ho està fent molt bé en aquest equip i estar sabent reconvertir la gent a les posicions que toquen. El Barça, com ja he dit abans, no va jugar gaire bé. Un Pedri que no va fer el seu millor partit amb pèrdues bastant necessàries. El Girona va arribant bastant a porteria, però també s'ha de dir que no té la qualitat suficient com per fer gols tants com podria fer el Barça. I parlant de gols, per gols ja vam tenir el partit de dimarts. 3:15, estadi de Lluís Companys, el Barça va fer un 6-1 a l'Olympiacos, molt bon partit en ofensivament parlant del Barça, un gol de penal, però que per mi és penal perquè són mans, i una expulsió polèmica que ja ens parla després el Pere. Gerard, com vas viure aquest partit?
El partit contra l'Olympiacos em sembla que al final ens ajuda una mica perquè està demostrant que potser el rendiment que estàvem portant era una mica d'una baixada, però que ens estem concentrant en les competicions importants, i crec que una victòria 6-1 doncs no s'hi pot dir res en contra del Barça. Contundent, còmode, molt bon Fermín, la veritat, m'encanta Fermín. Crec que està actualment per sobre de Dani Olmo, és molt més regular, és un molt bon jugador, crea, finalitza jugades. Rooney Vardy també crec que va jugar prou bé, i és complicat perquè té davant a Lamine Yamal que no li deixa gaires minuts, però crec que ens va deixar una molt bonica elàstica, si no recordo malament, que acaba amb un centre i un gol.
El dolent d'aquest gol és que, com li ha passat algun cop a Lamine, és un gol que ell volia fer un remat a porteria. Recordo un gol del Barça contra el Benfica que Lamine xuta a porteria però li surt malament, i és veritat, al final no és tan bonic el centre perquè era un xut, no, però segueix, Gerard, com vas veure el partit?
A mi em va agradar molt, crec que ens dona certa confiança, encara que sigui un equip doncs, vaja, com és l'Olympiacos, que no és un dels principals rivals a batre aquesta temporada, però a veure, qualsevol aficionat, tant del Barça com del futbol en general, li agradava veure un 6-1. És un partit entretingut, sobretot moltes anades i tornades, però principalment molta dominància ofensiva per part del Barça, i crec que això és molt bo i ens pot donar molta confiança ara, sobretot que ve clàssic, oi, Ton?
Sí, un dels partits que més esperem tots els aficionats, crec que ja no només del Barça, sinó de tot el futbol en general. Partidars que veurem aquest cap de setmana a Santiago Bernabéu, i veurem com acaba el resultat d'aquest partit. Crec que el Barça té possibilitats d'emportar-se'l, però no és, diguem-ne, el favorit com podia ser-ho a la Copa l'any passat o en altres ocasions. És bon, té un bon equip al Barça, té un bon planter per poder afrontar aquest partit, i veurem com acaba. Crec que personalment, ja ho he dit abans, se'l pot emportar el Barça, no és el candidat, vull dir, no és el favorit, però crec que és candidat i sempre ho serà el Barça en un partit d'aquestes dimensions. Pere, com creus que afrontarà el Barça aquest partit?
Bueno, jo volia comentar el que has dit abans, de la targeta aquella vermella, per mi és totalment negreira. O sigui, vosaltres si en dieu que vosaltres heu, tu, Ton, sou que l'has vist perquè vas anar al camp. No vas anar al camp, no, aquell dia?
No, perquè tenia entreno.
Clar, és veritat. Però si heu vist el partit, o només l'acte de la segona targeta groga, i enteneu de futbol, em direu que no és targeta groga.
Jo crec que no és targeta groga.
Vale, sí, és que li rosa la cara. Per mi s'hauria de treure groga a Casado per fer teatre.
Vale, no és targeta groga, però què passa? Vull dir, no és targeta vermella. Però quin és el problema, Pere? Que no es pot anar a mirar al bar una segona groga. M'entens? Vull dir...
Llavors què vols dir, que va anar al bar per res? Perquè igualment no, no va pitar, però...
No va anar al bar.
Sí que va anar-hi.
No.
No estàs segur?
Estic seguríssim que no. M'hi jugaria molt que no va anar al bar, perquè no pots revisar una segona groga. I és el que demanava Mendy Líber. Al final deia que revisin l'acció al bar, però el reglament, com a tal, diu que no pots revisar una cosa, una segona groga al bar. Crec que no... No és vermella, ni molt menys, i que es pot pitar, es va pitar i no direm res perquè al final
us va afavorir.
Un dia ens afavoreix a nosaltres i un altre dia igual no ens afavoreix. També va haver-hi un penal molt, molt criticat per el sector madridista perquè en deien que no era penal, que el porter ronça les mans, per mi sí és penal, perquè acaba tocant abans a Rashford que impactant amb la pilota, però Gerard, aquestes accions polèmiques, digues la teva opinió.
La veritat, opino que la falta, vaja, la targeta que li treu el jugador de l'Olympiacos no és groga. Estic d'acord en que no pot anar a revisar i, per tant, doncs, si s'equivoca i crec que per l'angle en el que l'està veient l'àrbitre pot haver-hi un marge d'error i és que no ho vegi, doncs una groga no es pot anul·lar per VAR. Per tant, per mi no és groga i, per tant, no hauria hagut aquesta expulsió, però sí que si la pita no la pot treure. I el penalti que fa el porter, doncs, crec que sí ho és. Hi ha el contacte i doncs els àrbitres tenen diferents criteris i aquest ha decidit que aquest contacte doncs sí ho és. Per mi el contacte existeix. A partir d'aquí, depenent de com és l'àrbitre, el pitarà o no. Per mi és penalti i per l'àrbitre també ho va ser. Em poden influenciar més colors? Potser sí. Però crec que va pitar bé en aquesta jugada. L'anterior ja et dic, em sembla que no és correcte. Però també pot haver-hi aquest marge d'error que ja he comentat.
I responent a la teva pregunta que m'havies fet abans de com veuria el clàssic d'aquest cap de setmana, la veritat no... A mi ja no em transmet la mateixa il·lusió com feia anys, perquè abans eren el Barça i el Madrid uns equips brutals, i ara ja no veig els equips tan potents. Veig el Madrid amb un Mbappé molt fort, que jo crec que serà... el millor de tot el partit, el que marcarà el partit de part del Madrid, Bellingham, Mbappé i pocs més, i de part del Barça jo crec que serà tot el joc en general que podrà generar. I el clàssic, pues, jo crec, és que no veig un partit que diguis aquí el Barça arrasarà amb un 4-0 o el Madrid. Et diria més un empat o un resultat així 2-1 o 1-2 que una pallissa, des del meu punt de vista.
Jo crec que no, com he dit abans, no hi ha cap favorit, ni molt menys. Estic veient un Madrid que no m'està acabant de...
Està fluixet.
Està fluixet perquè va a partits i partits. Vull dir, l'altre dia contra el Getafe, que hem de parlar d'aquest tema, fa un partit una mica fluix. Al final acaba guanyant perquè juga amb 10 contra 11 i el Madrid té un jugador que és Mbappé, que és molt bo i és... Per mi ara mateix és el millor jugador del món, o dels millors jugadors del món. I què passa? Que el dia que falti Mbappé, crec que no hi haurà ningú que pugui portar aquest Madrid com ho fa ell. Està jugant molt bé Arda Güler, sí, però crec que sense l'associació i tot el que fa Mbappé no podria jugar ni molt... No podria jugar igual... I crec que el Madrid no està molt bé, però és que el Barça tampoc està en el seu gran moment. Llavors, sí que és veritat que no és... Abans poder tenir millors equip tant el Barça com el Madrid, com ha dit el Pere, però crec que a mi em segueix transmetent la mateixa il·lusió. Té lògica, perquè sóc del Barça i em segueix fent il·lusió tots els partits que juga, però crec que aquest... A mi sempre em fa molta il·lusió i a mi sempre em fa il·lusió també... poder guanyar el Madrid, que em posa molt 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 bé. Gerard,
el partit està, com bé heu dit ja vosaltres, molt igualat. Podria guanyar qualsevol i no un partit super tancat que acabi 2-1. Em refereixo que pot guanyar qualsevol, que poden fotre-li 4 al Madrid o li poden fotre 4 al Barça i pot passar, la veritat, o sigui, no... No veig un clar preferit i els dos equips venen bastant bé. Si mirem totalment el Lliga, doncs el Madrid tindria aquest avantatge d'aquests dos punts, però potser porta uns partits que no han estat tan bons. Una victòria pel Getafe per la mínima, en la qual gairebé hi ha un ensurt i el Getafe juga en nou. Una victòria també per la mínima contra la Juventus. Fa poc va perdre contra l'Atlético de Madrid amb, amb aquesta maneta, que és totalment històrica. O sigui, si hagués de dir només per com venen d'actitud, potser els dos equips, hauria de considerar una mica el Barça com a preferit, perquè crec jo, doncs, la dinàmica que porta és un palet millor, però de debò no ho sé, estan tots dos molt bé i pot passar qualsevol cosa, no m'arriscaria a dir qualsevol resultat i per tant potser jo diria que acabarà amb un 3-3, però com us dic, pot guanyar qualsevol, la veritat.
Sí que tens raó. Què en penses per l'altre dia de les dues expulsions al Getafe?
Bàsicament, no vull parlar sense saber perquè és una cosa que no m'agrada i no donaré la meva opinió perquè no em vaig veure el partit. Però què van expulsar? Dos del Getafe?
Sí, sí. Alan Nyon va sortir al 76 i l'expulsen al 77, vermella, crec jo, ben pitada. I l'altre...
O sigui, que va jugar un minut.
Un minut, bueno, menys, segons. I l'altre jugador, no recordo com es diu, és jove... No vaig veure tot el partit, però sí la segona part, i doncs li treuen dues grogues i l'expulsen amb una, bueno, és una entrada a Vinícius que li dona el peu, però depenent de quin angle doncs es veu millor o pitjor, però la targeta ni em la veig bé, i la segona groga al jugador del Getafe doncs és debatible. Entenc que es pugui pitar groga, com també entenc que no es pugui pitar, però l'àrbitre va pitar-la i doncs és una expulsió que, si és segona groga, és totalment vàlida, i com hem dit fa poc, el VAR no pot entrar a revisar-la perquè és que no pot ser una groga. Pot ser qualsevol de les dues opcions, la veritat, i jo considero correcte les dues. La primera groga d'aquest jugador no la vaig veure per això, però sí que va ser, bueno, ja sabem com són els partits del Getafe, molt, molt bruts, molt físics i molt durs, i doncs crec que va jugar amb nou, però perquè s'ho va buscar al final, va jugar un joc molt agressiu i l'àrbitre des de l'inici del partit ja va estar fluix de mans amb les targetes.
I li planteja un partit de cara a cara al Real Madrid, que això és molt...
Bueno... La part que jo vaig veure, el Madrid estava dominant bastant, almenys el que jo he vist, bueno, és la segona part. Vaig veure un Getafe, doncs, com sempre, bastant tancat, i el Madrid sí que no era un Madrid molt ofensiu, és a dir, no estava generant moltíssim, estan fent una mica més com un parabrises, passant-la de banda a banda, però sí que va ocasionar alguna jugada... interessant el Getafe, als minuts finals es va sorprendre l'afició del Madrid quan va veure que aquella contra que acaba amb una salvada de Courtois amb el braç, és que és la cosa que té el Getafe, una contra bona i de, no sé si va ser Juan Iglesias o d'aquí, i un centre ras a dins l'àrea que acaba amb una salvada de Courtois que podria haver estat perfectament un gol per empat, però no el consideraria totalment igualat, però sí que va ser un partit una mica més ofensiu, almenys considerant el Getafe.
Ara amb l'actualitat blanquiblada començarem parlant sobre, ara farà una setmana, divendres passat, 2-0 que va guanyar l'Espanyol contra l'Oviedo. Primer gol crec que va ser una mica enrevessat de Quique García, no se sabia si la pilota havia entrat o no jo la imatge que vaig veure es veu que ha entrat. I després el segon gol de Pere Milla, que és un gol totalment bo, Pere, com el vas veure?
Molt content, la veritat, una victòria molt merescuda. Molt content amb l'equip de com va treballar tota l'estona, amb una bona pressió i un bon joc. M'agradaria comentar el porter de l'Oviedo, em va semblar brutal.
Crec que era Aaron...
Sí, sí.
Sí, havia jugat al Liverpool.
És que la veritat es nota que ha jugat al Liverpool, perquè jo, des d'un punt de vista, no arriben a tenir el porter a l'Oviedo i li poden treure a caure 3 o 4. Per a mi ja va fer un xut des de fora l'àrea en tota l'escaire i se'l va parar amb tranquil·litat. I va parar moltíssimes. I el gol d'aquí que García, que has dit tu, si encara així la va salvar. O sigui, no arriben a veure que va dins i el tio la salva.
Però és que ve de dos parades abans.
Sí, sí, sí.
En aquell gol.
Ja ho has dit tu bé. De dos parades abans. O sigui, aquest tio es va fer el partit de la seva vida. Llàstima que van perdre. Bueno, per mi em va bé, no? Però, ostres, aquell tio, jo el veig com porter molt potencial. La veritat és que a mi m'agradaria fitxar-lo, perquè amb el porter que tenim ara, Dimitrovic, tu compares amb el Joan García i tenies la confiança que deies, arriben a la porteria i dius, bé, tenim el Joan García, complicat que ens marquin. I ara vens amb el Dimitrovic que et marquen. En canvi, aquests de l'Oviedo, jo els veia molt segurs amb el seu porter.
Estan en una situació com vosaltres fa l'any passat, no?
Efectivament, sí, sí. I, bueno, l'Espanyol jugarà demà contra l'Elche a les 4 i quart, un partit molt especial, ja que l'Espanyol farà el 125 aniversari, el 28 d'octubre, i faran tifos, tot això. Serà un partit que recomanaria veure, ja que serà un partit molt especial i molt bonic.
Em sap greu, demà no podré veure l'Espanyol. No és que no pugui, sinó és que no vull veure un partit de nivell de segona divisió, però...
De nivell de segona divisió.
Sí.
Clar, està jugant l'Elche, que ja s'han dit a segona divisió.
I l'Espanyol no.
Bueno, però hi ha un equip que ve de segona divisió.
I llavors, quan el Barça jugui contra l'Elche, serà un nivell de segona divisió?
No, perquè no, està el Barça, no l'Espanyol.
I el Barça està a Champions.
Però l'Elche ve de segona divisió.
Però
seguint la conclusió que has fet tu, Gerard, l'Elche
ve de segona. Jo no he fet cap conclusió.
Tu has dit, jo t'he preguntat, per què és nivell de segona divisió?
Perquè l'Elche està a segona divisió. Sí.
Vale. No està a segona divisió, està a primera l'Elche ara.
Va estar la temporada passada.
Vale, pues llavors, si el Barça juga contra l'Elche, és de segona divisió al nivell.
Però l'Espanyol ha baixat més de 5 vegades de segona divisió i el Barça cap.
Però segueix sent nivell de segona divisió, perquè l'Elche és de segona. Ha pujat aquest any de segona.
Seguint amb la conversa que havíem tingut abans, jo personalment no podré veure aquest partit, però crec que l'Espanyol podrà guanyar, no fàcilment, perquè... Està jugant molt bé aquest Elche.
L'Elche, si no m'equivoco, està a UEFA.
Sí, però crec que...
Un Elche que està jugant molt bé amb Rafa Mir.
Però hi ha Héctor Ford davant de centro. Però crec que l'Espanyol pot fer-ho bé en aquest partit i treure'l sense cap tipus de complicació, Gerard.
L'Elche... Compte amb l'Elche. Que ara potser, per dir-ho, li cauen en 5, però la veritat està demostrant un molt bon nivell i està sorprenent molt. Jo, personalment, vaig parlar-ho amb tu, Pere, i tant l'Elche com amb el Levante els vam posar tots dos a segona divisió. I o sigui que tornarien a baixar, però la veritat és que està fent molt bé. És clarament la sorpresa, més que qualsevol altre equip, és la sorpresa de la temporada... no té un gran jugador estrella, potser Rafa Mir, però la veritat és que està rendint molt bé.
Però jo crec que no, el fet de que no tingui una estrella és el que el fa molt més atractiu i molt més bo. Sí, crec
sí,
jo.
No? O sigui, també tens raó, Tonda, que és un equip que juguen potser més tots els jugadors. I és un equip que està demostrant ser molt bo. A més, no és que es tanqui tant. Busca la possessió, sobretot... O sigui, pots veure un partit contra el Betis i tenen més possessió que el propi Betis, que suposa que és un rival molt superior. I, doncs, a mi la veritat és que em sembla un equip molt perillós, però sí que és veritat que l'Espanyol porta una molt bona dinàmica, els seus jugadors estan fent-ho bastant bé, té molta potència de gol, i l'Elche és un equip... que malgrat ser més buscant de la possessió, doncs és certament defensiu i els seus resultats normalment busca un partit en el qual a ell no li fiquin gols. Ho podem veure contra el Levante, que acaba 2-0, contra altres, on hi ha un empat per no tan sols un gol. Per tant, estem trobant un equip que fica bastants gols contra un equip que defensa bastant bé, i la veritat pot passar qualsevol cosa, i jo no m'arriscaria a dir res. Com a molt diria que guanyi l'Elche, però sóc culer.
A part d'això, l'Elche té un entrenador que a mi em cau molt bé, que és Sarabia. Crec que és un personatge amb molt de carisma, que se'n diu, i amb molta personalitat. Havia sigut segon entrenador del Barça, i crec que l'Elche sí, juga molt bé, juga a la possessió, i és veritat, Gerard, té un molt bon equip, i és defensiu, sí que és veritat que pocs gols en caixa, però també en fa pocs, crec jo. Una cosa que em sorprèn a mi que estigui jugant l'Elche en aquest nivell és que estigui jugant amb Héctor Ford de lateral dret. No és un jugador de la meva... que a mi m'agradi molt Héctor Ford. O sigui, m'agrada Héctor Ford perquè és un jugador que ha sortit del Barça, i al final això fa que m'acabi... sent un jugador que em resulta bé per mi, però crec que no és el millor jugador ni en atac ni en defensa. Pere, com veus aquest Elche?
Estic d'acord amb vosaltres que per mi és un equip que per el que té està funcionant molt bé. La veritat és que a mi l'Elche és un equip que em cau molt bé, sobretot quan vaig anar al seu camp. La veritat, un camp molt bonic, que no es mereix estar segon a aquell camp, perquè ja en aquell camp li dona mil voltes com a camps de primera, com el del Getafe, que per mi em sembla... un desguace allò, però bueno, és el que hi ha. I la veritat, doncs, jo veig un partit prou interessant, amb moltes ganes de que l'Espanyol guanyi, sobretot perquè és el 125 aniversari, i jo crec que serà un partit gens fàcil, sobretot amb Rafa Mir, que està rendint molt bé, i bueno, amb ganes de saber el que passi.
Vinc a veure l'Elche també per una altra cosa, i és que quan va celebrar Bola de Drac el seu... aniversari, va posar la cançó de Bola de Drac en català, i això és que això va fer que m'enamorés de l'Elche. I ara, Gerard, sisplau, ens expliques l'actualitat de la Champions League. Sabem els partits de tant Barça com el resultat de l'1-0 del Madrid, però sisplau, explica'ns una mica com va anar aquesta jornada.
Sí, vaja, tocarem només els partits de la Lliga Espanyola, del nostre futbol. Doncs bé, ja hem parlat del Barça, que va dominar molt fort amb l'Olympiacos i va aconseguir una victòria molt còmoda, a diferència de l'Atlético de Madrid, que no només va tenir un partit molt patidor, sinó que li van caure doncs, 4 gols a Londres enfront de l'Arsenal, un partit de l'Arsenal en el qual es va demostrar molt, molt més possessiu amb la pilota, com és esperable jugar contra l'Atleti, encara sent conegut l'equip de Londres com un dels defensius de la Premier League. Vaja, va ser dos equips molt similars amb estils de joc semblants, amb entrenadors com Mikel Arteta i Cholo Simeone, que tenen una filosofia també molt similar, i doncs em sembla que va ser un xoc d'estils que va guanyar l'Arsenal, i es veu només cal veure el resultat per adonar-se'n. Si mirem una mica més les estadístiques del propi partit, doncs veiem com l'Arsenal va fer-ho molt bé. L'Atlético va tenir les seves jugades, tot s'ha de dir, però va trobar-se contra un David Raya que actualment, em sap greu dir-ho per tothom que no n'estarà d'acord, podria ser dels millors porters actualment, David Raya, del futbol europeu. Parades molt importants que van evitar que canviés la dinàmica del partit, i un Oblak que també, si no hagués estat per ell, hagués hagués sigut un resultat molt més complicat. El Villarreal també va punxar el dimarts contra el Manchester City amb un 0-2 a la Ceràmica. Un partit, doncs, vaja, que ja estava més esperat que el de l'Atlético, i doncs un resultat, doncs, que és bastant lògic. El Villarreal li ha tocat un grup força complicat. El Manchester City era un dels seus pitjors rivals, i doncs un empat hagués estat miraculós, però no va aconseguir aquesta victòria tan esperada. L'Atlètic Club per fi agafa i comença a guanyar partits. Va guanyar contra el Karabakh, equip que realment desconec, però sens dubte va ser una
victòria. És un equip d'Azerbaijan.
Sí, va jugar contra el Madrid o no?
Sí, de 7.000 quilòmetres d'aquí, Espanya.
Sí, és molt llunyà, doncs.
No. El Real Madrid va jugar contra el de Kazajistan i l'Atlètic de Bilbao va jugar contra el d'Azerbaijan.
Bueno, sí, com sigui, l'Atlètic va jugar a casa per la seva sort, a Sant Mamés, i va aconseguir una victòria bastant tranquil·la per un 3-1 contra, doncs, aquest equip, com ha dit el Pere, el Karabakh. Encara tenint en compte que ha vingut de molt lluny, és un equip, doncs, que no hauria de posar gaires problemes a l'Atlètic, i un dels partits fàcils, doncs, que havia de guanyar sí o sí per intentar aixecar una mica el cap a nivell europeu, perquè està portant uns dies força complicats, sobretot ara amb Nico Williams.
Sí, el partit que has comentat del Real Madrid, 1-0 guanya el Madrid a Santiago Bernabéu. Res a dir sobre aquest partit. Crec que és un partit una mica que tenia més importància per la institució com a tal de la Juve que pel rendiment actual de la Juventus de Turín. L'Atlètic de Madrid, una dura derrota al camp de l'Arsenal, que veurem com afronta el Cholo Simeone, perquè l'Atlètic de Madrid té un equip que és capaç de guanyar-li 5-2 al Real Madrid i després perdre contra l'Arsenal per 4-0. Després tens el partit del Villarreal, que és un partit molt bo del Villarreal, crec jo. Crec que és un dels millors partits del Villarreal que ha fet aquesta temporada, perquè simplement només li fa 2 gols al Manchester City i podria haver caigut molt més, i inclús va tenir les seves oportunitats. Parlant del Villarreal, el Barça-Villarreal de Miami queda anul·lat, i això és una molt bona notícia tant per al futbol com per tots els integrants de 3 punts en joc. Crec que aquesta Champions està molt, molt bé. Vull dir, crec que té un gran nivell, més que la temporada passada, i aviam com segueix.
I per acabar, l'últim partit d'equips espanyols a la Champions, el Real Madrid va aconseguir, com ja havíem dit, una victòria al Santiago Bernabéu enfront de la Juventus de Turín. Victòria força complicada, el partit va estar molt defensiu, la Juventus va plantar totalment cara, va plantar cara a l'equip de la capital espanyola. 1-0, bastant petitó, que doncs li dona la victòria a l'equip blanc amb un gol de Jude Bellingham a la meitat de la segona part. Un partit que va ser complicat, però que el Real Madrid doncs segueix estant amb aquesta bona dinàmica que ja ha demostrat portar, i doncs ens està dient que és un dels principals rivals a batre a Champions League.
Passem d'actualitat en actualitat. Gerard, explica'ns com està aquesta lliga, que està interessant.
Sí, la primera divisió del futbol espanyol no s'ha mogut gaire, amb un Real Madrid que segueix líder, al igual que el Barça, que està en segona posició, seguit per el Villarreal, amb 17 punts. L'Atlético de Madrid, amb la seva victòria, aconsegueix posar fins la posició número 4 i estaria tancant la zona Champions amb 16 punts. Empatat, això sí, amb el Real Betis, que ha baixat fins la cinquena posició. Tancant Europa, disculpeu-me, estaria el Real Club Deportiu Espanyol amb 15 punts. Només a un estarien l'Elche i l'Atlètic Club, i ja en la novena posició, amb un mal resultat, el Sevilla, 13 punts, i l'Alavés amb 12, que estaria en la posició número 10. El Rayo Vallecano, un capicua, 11 punts, en la posició número 11, empatat, això sí, amb el Getafe, que estaria en la posició número 12. L'Osasuna, 13, amb 10 punts, seria l'últim amb dues xifres. Després seguiríem pel València, amb un resultat una mica positiu, estaria amb 9 punts en 9 jornades, seguit del Levante amb 8 i el Mallorca, tots dos empatats. Un Mallorca que ha aconseguit sortir de la zona de descens. El Celta de Vigo baixaria i estaria a prop de tornar a estar a segona divisió, amb 7 punts, posició número 17. I ja entrant en els equips que baixarien a la segona divisió del futbol espanyol, tenim la Real Societat, que està amb 6, el Real Oviedo amb 6 també, i finalment el Girona, que és colista, amb 6, un triple empat. La zona d'ascens està sent un ascensor total. Els equips pugen i baixen com si no hi hagués un demà. Hi ha uns 5 o 6 participants que estan sent els principals candidats a baixar, però la resta doncs està venint una mica tot el que s'esperava. Alguna sorpresa, però vaja, crec que no hi ha cap com la de l'Elche i la de l'Espanyol. La Lliga és molt sorprenent, però queden molts partits, queda molt temps per gaudir i això es pot posar molt interessant.
I fins aquí el programa de 3 punts en joc d'avui divendres, dia 24 d'octubre. Gràcies, Gerard Moreno.
Molt bona nit a tots els culers de Piera.
Gràcies, Pere.
Molt bona nit a tots els pericurs de Piera.
I us esperem aquesta setmana, la setmana que ve, a divendres a les 10. Això és Radio Piera, això és 3 punts en joc.